preguntes i interpel·lacions. En primer lloc, donarem sortida a les preguntes que ens han entrat per escrit i tenim una interpel·lació a l'equip de govern entrada pel Partit Popular que diu el següent. Quines són les organitzacions que lluiten contra l'exclusió social que reben ajudes de l'Ajuntament de Sant Cugat per dur a terme aquesta tasca fonamental al nostre municipi i fora d'ell? I quina és la quantia que rep cadascuna d'elles? Li contestarà el regidor d'Habitatge, Serveis Socials i Joventut, el senyor Granger.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tota la dificultat d'acotar el concepte d'exclusió social, he intentat fer-ho doncs, amb la màxima amplitud possible. Jo ara, lògicament, doncs, li diré doncs, les entitats doncs, que vostè ens demana, perquè tenia pensament doncs, que vostès volien visualitzar dins del ple doncs, el seu interès per aquest aspecte, però els enviaré també per escrit doncs, totes les entitats amb la subvenció que rebren i amb la normativa al respecte que està aprovada per aquest Ajuntament. Miri, comencem per el col·lectiu de gent gran, el Racó de l'Amistat de les Planes. Vol que els digui la quantitat també? 9.057 amb 14 euros. Col·lectiu de gent gran de Sant Cugat del Vallès, 2.121 amb 37 euros. Llar d'avis de la parròquia, 10.000 amb 96 i 27 euros. Col·lectiu gent gran de la Floresta Pearson, 4.554 amb 14. Col·lectiu gent gran de Mirasol, 10.657 amb 14. Canvis voluntariat gent gran, 1.921 amb 24. Acolliment lingüístic, 8.927 amb 90. ASDI, 33.702 amb 51. DAPSI, 6.118 amb 38. Geroni de Moragues, 35.006 amb 33. Sant Medí, 4.940. Avant, 7.300 amb 63. Càritas de Sant Cugat, 39.300. Creu Roja, 36.432 amb 66. I un Colliga, 4.000 euros. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Granger. No sé si era aquest el que volien o amb l'objectiu que havien fet doncs, la pregunta. Dir que, evidentment, ja els tècnics valoren diferents criteris a l'hora de doncs, aportar aquests ajuts. Poden ser en funció també de les activitats que desenvolupen, de la necessitat que té en cada moment doncs, l'entitat en qüestió. Donem ara resposta a les preguntes del ple passat que es van formular i que no se'ls han contestat en comissió informativa i, per tant, és obligatori contestar-les avui. I entenc que al senyor Bruguerola se li va adreçar una pregunta en relació al compte general. Senyor Bruguerola, es té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa, novament. Em refereixo a la pregunta que es va adreçar des del grup municipal del Partit Popular sobre una partida del compte general de l'any 2010, concretament la 6900, que portava per títol porta, per títol enjardinament, i el qual representa, i consta, en un dels resums del mateix, un crèdit inicial d'una quantia de 2,8 milions i que després consta una modificació del pressupost i una, diguem-ne, que és molt, molt grossa i ja es veu que aquí ja hi ha algun tipus d'error. Efectivament, l'equip econòmic ha fet la investigació de què és el que ha succeït i concretament la resposta és la següent. L'any 2009 es va aprovar una ordre EHA/3565/2008 que canviava normativa antiga respecte a la classificació de les partides comptables. El concepte 609, que antigament era el que corresponia a la jardineria, es va modificar i inclou altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general. Bé, la qüestió és que, entre molts altres canvis que s'hi van entrar amb el programa comptable que fem servir a l'Ajuntament, que es diu SICALWIN, doncs totes aquestes, els canvis de nomenclatura i els canvis que hi haguessin de modificació van quedar convenientment recollits i s'ha donat la circumstància que aquesta no va quedar recollida en aquest cas pel tema de la nomenclatura. És a dir, el que falla en el compte general comptable no és el contingut, no és els imports, no falla el codi, el que falla és el nom, que diu enjardinament, quan en realitat hauria de dir, tal com he mencionat, això, altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general. Òbviament això ha estat corregit, s'ha fet la consulta als òrgans pertinents per si s'havia de presentar algun tipus d'esmena, o algun tipus de correcció. La resposta per part d'aquests òrgans se'ns ha dit que és un error, diguem-ne, de molt menor, que no té cap tipus d'incidència i que no calia fer cap tipus d'acció. Els agraïm la vigilància, diguem-ne, que tenen sobre aquesta documentació i estem a la seva disposició per qualsevol altre assumpte.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. I ara sí que els demano que formulin les preguntes en el ple d'avui. Començarem pel Partit Popular, el senyor Bruno de Salvador. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El pleno de 21 de marzo d'este año, el grupo municipal del Partido Popular presenta una moción solicitando la eliminación de la revista San Cugat Avui. El equipo de gobierno, si no recuerdo mal, votó en contra de esta moción. Dos meses más tarde, en el mes de mayo, el mismo equipo de gobierno que había rechazado la moción elimina la revista San Cugat Avui. Bien, queremos en primer lugar felicitar al equipo de gobierno por esta eliminación. Consideramos que era un gasto prescindible en estos momentos de crisis. Consideramos que gobernar es priorizar y de hacer de la austeridad en el gasto público una exigencia imperativa de conciencia, consideramos que es estar por la línea correcta. Las familias están apretando el cinturón, las pymes, los comerciantes, también las administraciones públicas, debemos apretarnos el cinturón. Eso sí, lo que nos gustaría en adelante es un ejercicio de mayor coherencia política por parte del equipo de gobierno. Y si una moción considera el equipo de gobierno que responde realmente al bien común de la población, pues que vote en consonancia con ello y que no se deje llevar pues por otras connotaciones, posiblemente pues en este caso electorales, por la fecha en que se produjo, ¿no? Y es esto, ¿no? Únicamente, si hay alguna explicación al respecto a este cambio de esto, nos gustaría pues una aclaración al respecto. Gracias.
Bueno, entenc que és un prec. Molt bé, doncs no sé si el senyor Puigneró, que era el regidor de comunicació l'anterior mandat, li vol respondre.
Doncs sí, era totalment coherent la decisió que vam prendre en aquell moment, perquè nosaltres del passat mandat vam fer una aposta estratègica per anar utilitzant canals de comunicació digitals, i com recordarà molt bé, doncs vam posar en marxa els KIMS, els quioscos d'informació multimèdia, precisament en aquella època, i allò ens va permetre doncs també prendre la decisió de que el proper govern municipal, per tant un cop passades les eleccions, prescindiríem de la revista municipal, prescindiríem del paper, en aquest cas. Vostès en aquell moment vostès no, però el grup partit del Partit Popular que hi havia llavors ens va presentar aprofitant que nosaltres ja havíem anunciat i pres aquella decisió, se'ns va presentar una moció en el ple una mica oportunista en aquest sentit, no? I nosaltres el que vam dir en aquell ple és que nosaltres en aquell moment no eliminaríem la revista en aquell precís moment, però que l'eliminaríem un cop acabat el mandat. Bueno, un cop acabat el mandat, que és com ens havíem compromès. I, per tant, coherència absoluta.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor de Salvador, molt
sí,
breument.
En el mes de, según el portal cugat.cat, esta revista procedió a ser eliminada en el mes de mayo, con lo cual considero que por la fecha, el mes de mayo, el equipo de gobierno aún era el que estaba en ejercicio en el mes de marzo, porque el nuevo equipo de gobierno entra en vigor en el mes de junio, con lo cual es el mismo equipo de gobierno que rechaza y evita en cualquier caso una enmienda pues pactada con el Grupo Municipal Popular en la eliminación de esta revista municipal, se limita a decir un no, porque quizá es el Partido Popular, no vaya a ser que salga en medios de comunicación pública que prospere esta moción, y repito, a los dos meses se elimina la revista. En cualquier caso, pues felicitar al equipo de gobierno por esta actuación, que continúe en esta línea, haciendo de la austeridad pues una línea de actuación, contará siempre con el apoyo de este grupo municipal. Gracias.
Gràcies, senyor De Salvador. Crec que s'ha entès el prec. Per tant, donem possibilitat als altres regidors que vulguin preguntar al senyor Joan Calderón.
Gràcies. Farem,
anirem fent la roda, no pateixin.
Bé, és una pregunta sobre l'episodi de pluges que vam tenir la setmana passada i alguns problemes que es van patir per manca de, com dir-ho, d'absorció dels col·lectors en zones de Sant Cugat. Hi ha hagut zones, a més que coincidien amb obres noves de Sant Cugat, que no, la funció dels col·lectors no va funcionar. Entenem que va ser un període molt intens, en poc temps, però també entenem que les obres noves haurien de poder absorbir aquesta quantitat d'aigua. Estic parlant de l'estació de Mirasol, en aquest cas, i el Mirasol Centre, del pont de Safareig o la connexió de Martorell en Can Ganxet. Tot això són obres noves, actuacions que s'han fet per renovar el paviment i també, com a anècdota, zones de Can Mates que els carrers o la carretera no semblava una carretera, semblava un riu. Per tant, és saber què és el que ha passat.
Un més té una pregunta relacionada amb aquesta qüestió, doncs la senyora Paraire li contestarà.
Val, aviam, la informació més concreta l'explicarem a la comissió informativa, però sí, en termes generals, els col·lectors sí que van funcionar. El que passa que a vegades les vies, la gran quantitat d'aigua que va caure en aquell moment, juntament amb les fulles que saps que a vegades s'acumulen, doncs no va deixar que s'engolís prou bé. L'explicació tècnica nosaltres també l'estem preparant per si cal revisar alguna cosa, però també recordar que va ser un episodi de pluges doncs, en un moment que van ploure molt, que altres punts de la ciutat que altres vegades se'ns havien inundat, doncs aquest cop s'han anat fent actuacions i s'ha millorat, i també ja que surt el tema, doncs sí que voldria agrair doncs, totes les persones voluntàries i serveis municipals, tant de l'ADF com policia com brigada, doncs que van estar ja per intentar que fos el menys possible el moment. Es va tornar a la normalitat amb certa rapidesa, sí que va haver un moment doncs, caòtic, hem de dir-ho, plovia molt i hem d'aprendre i millorar i l'explicació ja li farem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyora Casamitjana, endavant.
Gràcies. Bé, jo volia fer una pregunta sobre una moció institucional que va ser aprovada a l'octubre del 2009 i que feia referència a la gratuïtat dels serveis públics a persones aturades que havien esgotat ja la capacitat de la prestació d'atur. I la pregunta una mica concreta era si ens podrien dir doncs, si quantes persones s'han beneficiat o han demanat, diríem, acollir-se a aquesta prestació i si tenen també el cost que això ha suposat pel consistori. Gràcies.
Molt bé, li hem de mirar aquesta documentació i aquestes dades no les tenim avui, com es pot imaginar, no. Per tant, li preparem i tindrà doncs, la resposta. Per part de la CUP, el senyor Ignasi Bea.
Bé, la pregunta que faré també té a veure amb una moció institucional que es va, amb la declaració institucional que es va fer el 2009, que, bueno, es va dir que es volia crear a Sant Cugat un centre de cultura popular i tradicional. Com que des de la CUP estem preparant propostes en aquest sentit, volíem saber en quin punt es troba el procés, ja que es contemplen coses com oferir espais de treball amb aquests amb les entitats, una mostra anual de cultura popular, elaborar un catàleg del patrimoni festiu de la ciutat. Vaja, saber com està el procés.
Molt bé, doncs li contestarà el senyor Escura. Endavant.
Bona tarda a tothom. Senyor Bea, efectivament hi havia una moció que preguntava sobre el Centre de Cultura Popular i Tradicional i es va respondre ja en el seu moment que evidentment era un procés llarg que començava per la instauració de l'oficina que està evidentment en funcionament i sobretot el suport a totes i cadascuna de les entitats que desenvolupen i despleguen activitats de cultura popular i tradicional, precisament agremiades dins de la coordinadora d'entitats de cultura popular tradicional. Amb tot això, hi ha hagut el procés paral·lel de la Unió, que com vostè sap perfectament, doncs hi ha hagut una sèrie de dificultats i d'això és que tots esperem que acabin d'una manera doncs, més positiva possible i pensem que pot ser un dels elements que potenciï aquest centre. De tota manera, estic avançant coses que potser no hauria de fer, perquè són coses doncs, que s'estan debatent en aquests moments entre la Unió, l'Ajuntament, etc. A veure com podem impulsar amb la penúria de recursos que tenim en aquests moments, però com podem fer per anar avançant amb aquest suport cap a aquest futur centre de cultura popular i tradicional. No sé si he satisfet una mica la pregunta, però gràcies.
Gràcies, senyor Escura. El senyor Pros té la paraula.
Gràcies. Era una pregunta, llegint aquests dies diferent premsa, ha sortit una sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya respecte a un tema urbanístic de SD Creàpolis que vulnera la legalitat en algun... i més que res a partir d'una demanda d'una empresa, i volíem saber exactament a què fa referència, a quina part de SD Creàpolis fa referència i com està la situació actualment. Gràcies.
Gràcies, senyor Pros. Li contestarà el senyor Casajoana.
Bé, la sentència a la que vostè fa referència estima parcialment les al·legacions que va presentar Josel i fa referència a tres usos que considera que no són compatibles, nosaltres considerem que sí que són compatibles. Hi ha un tema de llindes del subsol. Aquests usos que nosaltres considerem que són compatibles no estan inscrits en el que seria el PGM de l'any 76, perquè són usos de nova creació i per tant poden dificultar una mica la comprensió del senyor jutge en la clarificació exacta d'aquests usos. El tema del subsol és una modificació del pla especial que ja es va fer en el seu moment, simplement refer aquest pla especial acordant aquesta existència d'aquesta llinda del subsol.
Senyor Casajoana, per explicar-ho, allò, la llinda del subsol, que s'entengui, és que el soterrani, o sigui l'aparcament, arriba a... Expliqui-ho vostè,
que és arquitecte. Sí, ho explico, ho intentaré explicar-ho que s'entengui. A vegades és simplement el soterrani havia d'estar, nosaltres vam determinar que estaria a 10 metres del carrer. Val? L'al·legació del senyor jutge, o el dictamen del senyor jutge, va dir que nosaltres no dèiem que estaria a 10 metres del carrer, el soterrani.
L'aparcament soterrat, vostès imaginis aparcament soterrat. L'aparcament soterrat ha de deixar una distància entre la paret i el carrer, però tot soterrat, de 10 metres. I aquests 10 metres no es compleixen amb l'aparcament soterrat. N'hi ha menys, no sé quants, però n'hi ha menys. Però això és una qüestió que es pot regularitzar. Per tant, és qüestió de modificar, d'acord com interpreta el senyor jutge, i ajustar aquesta distància perquè és soterrada i en cap cas afecta el paisatge, sinó el funcionament de l'aparcament interior. No sé si ens hem explicat.
Molt bé, senyora alcaldessa, molt bé.
Molt bé, senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies. Faré dues interpel·lacions al regidor d'Esports, que sé que li agrada. La primera interpel·lació va en referència a les declaracions que han hagut les darreres setmanes respecte a la vida del futbol sala Sant Cugat. Com saben, des del club han demanat que puguin entrenar un temps abans i les declaracions de la regidoria, o com a mínim el que s'han recollit als mitjans de comunicació, és que sembla que no hi ha un acord en aquest sentit i qui s'insta al pagament no sabem si és la zona, si és l'apartat d'entrenament o de jugar d'aquest equip. Per tant, evidentment, nosaltres no hi entrenem ni sortirem, però sí que instem a la regidoria que iniciïn un altre cop les negociacions al respecte i que cerquin una solució perquè la canalla tan petita doncs, no hagi d'entrar a les 7 de la tarda i evidentment que sigui com el conjunt dels clubs. L'altre, també, el regidor d'Esports, respecte a la publicitat als equipaments esportius. La majoria dels equipaments esportius de Sant Cugat tenen la possibilitat de posar una tanca, allò, fruiteria, no sé què, que reben els clubs, es busquen algun patrocini. Hi ha alguns clubs, en concret els que juguen al pavelló 3, al PAP 3, que no tenen aquesta possibilitat perquè, després ens ho explicaran vostès, perquè no deixen que es posi publicitat al PAP 3. I aquesta és la pregunta. En un moment de dificultat econòmica, on els clubs tenen una dificultat d'accés als patrocinis, on suposo que les dotacions de subvencions o es congelaran o seran una mica més reduïdes, calen trobar diners atípics per finançar doncs, les matrícules, els arbitratges i tot el que comporta el món de l'esport. per què el pavelló 3 no poden posar publicitat i en tot cas els demanem que reconsiderin aquesta situació.
Moltes gràcies. El regidor els respondrà.
Bé, bona tarda a tothom. Contestant a la primera pregunta, el tema del pagament s'ha fet sobre només partits, no és a l'hora dels entrenaments. De fet, l'opció que teníem era de fer-ho sobre les dues vessants, però fruit d'una negociació amb el futbol sala i una entesa, doncs vam arribar al punt en què es decidís només sobre els partits. En qualsevol cas, és de rebut la instància que vostès fan a que segueixin aquestes negociacions. Jo els hi agraeixo perquè, sens dubte, ho estem fent així i espero jo també personalment que fructifiquin en un bon sentit. I pel tema de la publicitat sobre el PAP 3, miri, li haig de dir que recentment, precisament, hem treballat de manera transversal en dues àrees més sobre el tema de la publicitat i, per tant, és un tema a millorar. En qualsevol cas, comissió informativa o en el proper ple, no disposo ara mateix de la informació exacta sobre el tema del PAP 3, però sí que li haig de dir que la casa està treballant per trobar noves vies de finançament per a les entitats esportives. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Jo també voldria afegir que el tema del futbol sala crec que s'ha d'arreglar. Però tinguin en compte que nosaltres fins ara hem tingut un model, que és el model a través de l'OMET, al qual s'hi han acollit 5 esports de tota la ciutat. Dins aquest model OMET, els alevins no s'han federat, amb una excepció que és el futbol sala a la Floresta. Per què amb una excepció? Doncs perquè a la Floresta el futbol sala ha fet també una funció social de cohesió de barri, etc. Clar, ara se'ns plantegen, per tant, per part dels clubs, un canvi de model, i això també hem de saber com ens pot afectar el model OMET, i ho hem de pensar i ho hem de plantejar, perquè potser nosaltres volem insistir en un model i els clubs estan determinant que els interessa més federar els nanos per obtenir també una subvenció per cada fitxa. Per tant, no ens enganyem, també estem parlant de temes de finançament. Per tant, l'encàrrec que té el regidor, i crec que ho ha estat doncs, fent, és arreglar la situació. Ara, sí que els hem de dir que a nosaltres ens hauria agradat més que tots... No trobar-nos a vegades amb fets consumats, no? I trobar-nos que hem de doncs, improvisar de manera ràpida. Però jo crec que ho arreglarem, però sí que vol dir que haurem de tractar amb igualtat a tothom i, per tant, si deixem a alevins que es federin, també ho haurem de deixar en altres casos. I, per tant, això ens pot fer entrar en crisi també el model OMET, i ens pot fer entrar en crisi el fet que els nens i nenes entrenin a les escoles. És a dir, nosaltres en aquest moment, com a esport municipal i esport, doncs, esport escolar, estem treballant amb les escoles i utilitzant, per tant, els pavellons de les escoles i a les pistes de les escoles. En el moment, les escoles també accedeixen a aquest model perquè estem, doncs, per tant, en una competició escolar on els entrenaments no són directes pel club, sinó que sí que són persones dels clubs que entrenen a les escoles, però que venen supervisades o tutelades per l'OMET. Per tant, tinguem clar que no és tan senzill com entreno i tinc pista, sinó que tenim dificultats de tenir pista per als entrenos, tenim dificultats de tenir pista per als partits i, a més, tenim doncs, tota aquesta concepció de l'esport escolar. Per tant, s'ha de pensar bé les solucions definitives en relació a tot això. Senyor Villasenor, endavant.
Molt breument, aviam, la pregunta no era per fer un debat sobre el model esportiu de Sant Cugat, en qualsevol cas, com vostè l'ha fet. Jo comparteixo el que, a grans trets el que vostè parla, sobretot parlant de l'esport escolar. El que passa que, clar, estem a finals de novembre i estem parlant d'això quan suposo que això s'hauria d'haver parlat, i aquí no estic dient ni culpables ni innocents, simplement és una constatació. Suposo que s'hauria d'haver parlat el mes de juny, dels diferents parts. I estem parlant ara, en qualsevol cas, és el tema. L'altra consideració, l'altra fotografia, és els perquès de les coses. Jo suposo que si hi ha un club en concret que ha creat un equip d'alevins, no deu ser per caprici, deu ser per alguna cosa, eh? Vostès sabran quines són les coses, doncs possiblement que hi ha els altres germans en altres clubs, superiors, a infantil, a juvenil, el que sigui, per proximitat podria ser, i podria ser fins i tot perquè potser a l'esport escolar li falta una certa empenta, també podrien ser aquestes coses. Jo crec que, o des del grup pensem, que aviam, ara estem al mes de novembre, segurament a la línia del que deia vostè, tenim 6 mesos per tirar endavant una possible revisió o no revisió del lligam entre esport federat i esport escolar, però en aquest moment tenim una circumstància, tenim una patata calenta que creiem que s'ha de resoldre. Per tant, el que li preguntàvem al regidor, que ha respost en part, és horaris i reiniciar les converses, que crec que és la seva voluntat, per això ens ho ha dit. Per tant, aquest és el que els direm, i mirem de reiniciar els horaris.
De manera, jo sí que crec, senyor Villasenor, permeti'm, que aquest és un tema que sí que s'ha de parlar en el Consell Municipal de l'Esport, i per tant aquest Consell, jo crec que totes les entitats esportives hi tenen a dir, i escolti, jo crec que nosaltres hem de ser prou oberts, perquè si les entitats entenen que aquest és un model que ha servit molts anys i que ara no serveix, bueno, doncs que el puguem replantejar. Pensi que encara no està constituït, hi ha hagut una reunió però no s'ha constituït, hi ha el reglament, per tant també ens hem trobat en un moment en què no és tan fàcil parlar de les regles del joc quan comencem de nou, eh? Per tant, jo crec que estem en el bon camí de tota manera, i estic d'acord amb que, i crec que l'àrea d'esports està fent la feina que correspon. Molt bé, el senyor Soler té la paraula.
Jo també faré dues interpel·lacions. Una, el tinent d'alcalde, el senyor Puigneró. Com tots vostès saben, ahir van haver-hi eleccions. No entrarem a valorar els resultats. Però sí que des del nostre grup municipal creiem que, ja que tenim aquesta oportunitat, doncs volem felicitar a tots els interventors i apoderats de totes les forces polítiques del consistori, perquè van ajudar a desenvolupar la tasca de la jornada electoral de manera molt correcta. Per tant, per endavant la nostra felicitació. Però sí que vam notar a faltar en determinats moments personal, no sé si dir-li de l'Ajuntament, o que vingués a partir de l'Ajuntament, que assessorés, que ajudés a les persones. Suposo que com jo, vostès van recórrer diferents col·legis electorals i van poder veure en certs moments algun tipus de caos amb les llistes. Hem de tenir present, i espero que no serveixi la... Suposo que ho dirà, però espero que no serveixi l'excusa de l'acotament dels diners per retallar. Està bé haver retallat algunes coses, però algunes altres nosaltres creiem que no s'havien d'haver tocat. Perquè en un moment que s'han ajuntat col·legis electorals, està bé, manca d'informació, malament, personal de l'Ajuntament que normalment assessorava a les persones que estaven a les meses, i que en aquest cas, doncs, precisament la felicitació dels apoderats interventors, perquè van ajudar molt a les meses a desenvolupar la seva tasca, però es va notar a faltar. Concretament, jo vaig estar amb altres persones, el Joan Maragall, a l'hora del tancament, i no hi havia ningú que pogués assessorar a les persones que estaven allà. La presència de la policia... i bé, perquè no es va necessitar, però en altres ocasions sí que hi havia algú que estava més constantment a l'escola. I per tant, esperem que hem passat aquesta, hem fet unes petites retallades, esperem que en properes compteses doncs es pugui solventar d'alguna manera, i que almenys hi hagi algun representant a qui poder-se adreçar. La segona qüestió, les formulo les dues, no? Que no tenen res a veure, no? La segona qüestió, senyora alcaldessa, li dirigeixo a vostè, perquè no sé qui adreçar-la. Revisant les actes de la Junta de Govern local, hem pogut constatar darrerament que hi ha hagut uns retorns de devolució per un import força important, de subvencions, un retorn de subvencions força important. Més que res perquè ens sobta... partides que anaven destinades als serveis a les persones, sobretot als serveis de la llei de la dependència, una devolució de més de 43.000 euros, o una partida que anava amb això que vostès que hem aprovat tots avui lo de la ciutat de Smart City, una partida d'evolució sobre la modernització de les TIC, de les noves tecnologies de 2010, per un import de més de 42.000 euros, i altres partides doncs, que, bueno, que a vegades sí que hi ha ajustos, que són més petites, però aquestes xoquen particularment. Llavors, ens agradaria saber per què aquestes devolucions en concret, quantes devolucions, si és molt habitual. Més que res perquè nosaltres, a part de no gastar aquests diners, que ens sembla bé que si sobren, és curiós que sobrin diners de la llei de la dependència, però si sobren, es retornin, però la reflexió és, si ens atorguen al nostre municipi, hi ha altres municipis que es poden veure agreujats i que no se'ls hi atorga. I aquesta és la nostra preocupació, que sol·licitin uns diners, no s'executin i que després hi hagi altres ajuntaments que no se'ls hi atorguin. Per tant, ens agradaria saber per què, quantes vegades i que siguem més curosos, en tot cas, a l'hora de fixar i de demanar les subvencions, que afilem una mica més el llapis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Li dono la paraula al senyor Puigneró per la primera qüestió.
A veure, personal de l'administració en els col·legis electorals n'hi havia. El que passa que no hi va ser tot el dia, com estàvem acostumats. I eren a primera hora, i van ser també doncs, al migdia, i també van ser doncs, a l'hora de tancament. És cert que vam creure convenient doncs, que en determinades hores del dia doncs, potser no calia que hi hagués una persona de l'administració amb el cost que això significa doncs, durant tota la jornada electoral. En tot cas, sí que revisarem una mica els protocols que hem definit per aquestes eleccions. També és cert que jo vaig estar amb vostè, per exemple, doncs, al col·legi electoral de la plaça del Coll, i realment és veritat que hi ha un espai, és un espai molt petit per la quantitat de gent que hi va votar. De seguida vam fer venir, bueno, vaig fer anar-hi policia perquè posés una mica d'ordre, diguéssim, i estigués atent a la situació que allà generava, i potser doncs, en aquest cas, aquest col·legi o algun altre haurem de revisar-lo. Però vaja, també li he de dir que va haver-hi absoluta normalitat democràtica en aquestes eleccions, i per tant també en aquest sentit crec que ens hem de facilitar tots plegats, no només pel resultat d'alguns, sinó també per com es van desenvolupar doncs, les eleccions. Gràcies.
Sí, gràcies, senyor Puigneró. Senyor Soler, breument.
Sí, molt breument. De la mateixa manera que celebrem la iniciativa que des de l'Ajuntament es va posar en marxa per contractar persones que estaven en situació d'atur per la transmissió de dades, doncs això també és Smart City, Això també és Smart City. I per tant, un prec. Ara ha posat el dubte sobre la taula. Esperem que la plaça del Coll, l'escola de la plaça del Coll, no la treguin de la plaça del Coll. I de la mateixa manera que faig aquest prec, esperem, els que som del centre, i ara això sí que em pertoca, que l'antic ajuntament torni a fer d'escola de col·legi electoral.
Molt bé, doncs queda dit, senyor Soler. Per la següent qüestió, el senyor Raül Granger crec que li pot respondre o avançar algun dubte del que tenia, i per la resta li hem de mirar per respondre-li amb certesa. Endavant, senyor Granger.
Gràcies, senyor alcaldessa. Sí, senyor Soler, per avançar-li una mica el concepte del que vostè deia, no li puc donar els números exactes que per suposat li enviaré. Sí, i fer-li saber doncs, que algunes d'aquestes partides de la llei de dependència no són d'executar o no, sinó que formen part del contracte programa que es fa amb la Generalitat de Catalunya, pel qual la Generalitat de Catalunya fa una provisió de les hores del servei d'atenció domiciliària que es necessitaran. I per tant, doncs, les computa. Aleshores, en aquest cas, i en aquest cas sí, li puc dir que sortosament no hem hagut d'utilitzar-les totes, per tant, doncs, les hem retornat a la Generalitat. Ja li enviaré el nombre de totes les subvencions que s'han hagut de retornar, però generalment són per aquests conceptes, perquè moltes vegades són aproximacions sobre necessitats futures. Es provisiona, i aleshores, si no s'arriba al total d'aquestes necessitats, doncs es retorna.
Molt bé, sí, senyor Soler, endavant.
Només és per saber qui provisiona, és a dir, qui fa les previsions, la Generalitat, el Departament o les fan vostès? Perquè 43.000 euros són molts diners,
com deia, li contestarem doncs, en el proper ple o abans, en la informativa, acuradament, perquè sàpiga el motiu, perquè evidentment no ens agrada tornar doncs, ni renunciar a cap subvenció, i menys en els moments que estem, i per tant quan ho fem, amb cara llarga, però doncs, està justificat. Bé, doncs, moltes gràcies a tots i totes per la presència i s'aixeca la sessió.